creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de Creure, a IB3 Ràdio.
Benvinguts a Temps de Creure, un dissabte més, al programa d'actualitat de les tres diòcesis de les Illes. Us parla Joan Picornell, el control tècnic Xisco Julià, i això és Temps de Creure. Benvinguts.
L'Evangeli de la setmana a Temps de Creure.
Passats els dies que manava la llei de Moisès referent a la purificació, els pares de Jesús el dugueren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, complint allò que prescriu la llei, que tot infant, fill primer, sigui consagrat al Senyor. També havien d'oferir en sacrifici un parell de tòrtores o dos colomins, com diu la llei del Senyor. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós que esperava l'hora en què Israel seria consolat i tenia en ell l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia promès que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Anà així al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, Simeó el prengué en braços i beneí Déu dient: «Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau, com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles. Llum que es reveli a les nacions. Glòria d'Israel, el vostre poble». Avui, en la presentació de Jesús al temple, celebram l'encarnació com una trobada, la trobada de Déu amb la humanitat, expressada simbòlicament en el temple. En el ritu de la llum en començar l'Eucaristia, hem celebrat el mateix misteri de l'encarnació de Déu com la vinguda de la llum en les tenebres. A Israel, el temple era el lloc privilegiat del culte. Sempre hi havia hagut tensions entre els responsables del culte i les seves normes i els profetes. En temps de Jesús, sense profetes, els sacerdots i els mestres de la llei s'imposaven sobre el poble. Jesús anirà mostrant que el que el seu pare espera no és primer uns rituals ben fets, sinó la pràctica de l'amor, de la justícia i de la misericòrdia. I aquesta trobada és amb Simeó, que no era sacerdot, home just que esperava la consolació d'Israel, i una viuda, Anna, que havia passat tota la vida en el temple alabant Déu. Tots dos, amb un cor de pobre, són capaços de veure Déu i reconèixer la presència del seu enviat en l'infant presentat aquell dia. Des de Jesús, el que hi ha al cor del cristianisme és la pràctica viscuda de l'Evangeli en tots els aspectes de la nostra vida, vida familiar o comunitària, com també en el nostre treball i en l'exercici de les nostres responsabilitats cíviques o eclesials. És allà on Déu ens espera i nosaltres el trobam mil vegades. Les celebracions són el lloc on expressam la nostra fe en aquest missatge de Jesús i on som transformats en comunitat, la comunitat dels qui han posat la seva fe en Jesús de Natzaret.
Temps de Creure, l'actualitat de l'Església Catòlica a les Illes.
El dijous 30, Diada de la Pau, els col·legis diocesans de Mallorca aturaren la seva activitat lectiva uns moments per aplegar-se i celebrar aquesta diada. Per primera vegada, tots els centres de Sant Josep Corpus Christi es juntaren en una trobada multitudinària i fraterna que reunia més de 2.500 alumnes d'aquests quatre centres.
És una escola gran, Sant Josep Aurec, Són diferents edificis, cada edifici acull una etapa, infantil una banda, primari l'altra, corpus, aquí secundari i batxiller, i habitualment a cada edifici se portava a terme la celebració de la pau. Però, clar, formant tot part del mateix. I l'intenció enguany, a partir de la coordinació que hi ha a tota l'escola, ha estat unificar la celebració, de manera que els de la petits han vingut cap aquí, els de tercer d'ESO han ajudat a que venguessin, i fer-ho tot plegats. No només com una mostra d'expressió del que demanam a Jesús, que ens ajudi a portar pau a les classes, a les famílies i al nostre entorn, sinó també com un sentit de pertenença. Som una mateixa escola, dividida en diferents edificis, però tot formen part de la mateixa. I la unió és la nostra gran força.
Nosaltres som de Reis Catòlics, de nascuts de 6A, i justament ahir tenien religió i vàrem fer una classe on ens explicàvem pues, un poquet el que consistiria avui. També vàrem fer un joc de taula de la pau, que tenia relació amb en Gandhi. I també en Rafa ens va explicar la seva història i tot això, pues, la seva vida un poc, que li varen assassinar i tot això. I també vàrem anar a un oratori amb en Pere Antoni, vàrem anar a fer un oratori també pues, per donar-li les gràcies a Jesús.
Has fet de moure tantíssima de gent, és una feina bastant complicada, però bueno, al final ha estat una feina d'equip, una feina que no ha estat només d'una sola persona, sinó de diverses persones, no? Una feina que primerament ve la proposta donada pel gabinet de pastoral dels col·legis diocesans i després nosaltres feim aquesta proposta, l'adaptam a la realitat que nosaltres tenim en aquest cas enguany, que mos han tirat a la piscina d'ajuntar-nos tots plegats, no? Una organització on els més els grans, alguns dels grans d'aquí, concretament els de tercer d'ESO, se n'han anat cercant els ninats i ninates d'infantil de l'escoleta, i a partir d'aquí pues, cadascú amb una part d'aquesta celebració que hem fet, fer algo diferent a altres anys i sentir-nos, ostres, trobar-nos tots plegats aquí des dels més petits en els més grans, no?
També la celebració d'avui no és només el moment que ens hem juntat i hem pregat i hem ballat, no? És a dir, hi ha un rerefons un poc més profund. S'ha treballat a les classes, adaptat a la pedagogia dels infants i a mesura que van creixent se treballa de diferent manera, no? I centrant-nos en això, no? És a dir, nosaltres ens costa posar pau al nostre entorn. Jesús és qui ens dona la seva pau perquè la posem en el nostre voltant.
L'Església a Menorca.
Del 18 al 25 de gener, l'Església celebra la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.
A Menorca, dia 21 de gener, es va fer una pregària a l'estil TZ a l'Església de Santa Maria Ferreries. Dia 22, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret a Ciutadella, les comunitats evangèlica i catòlica van compartir una estona de pregària. El cant també va ser protagonista amb una cançó interpretada pel pastor Miguel Ángel. Dia 25 es va celebrar una pregària amb les comunitats catòlica i anglicana a l'església de Santa Margarita, es Castell. Va presidir la pregària el bisbe Gerard, qui va manifestar que aquesta celebració ecumènica de la paraula de Déu a l'aniversari del Concili de Nicea es centra en el significat de creure i en la professió de fe, tant personal com comunitària. Així mateix, el bisbe va destacar que és una invitació a celebrar i professar la nostra fe comuna. Com a cloenda d'aquests dies de pregària per la unitat dels cristians, dia 26 a Maó, a l'Església Evangèlica va tenir lloc un concert del cor de gospel Menorca.
Dia 25 de gener, uns 150 infants de la majoria de parròquies i comunitats de la diòcesi de Menorca, acompanyats pels seus catequistes, rectors i el bisbe Gerard, van celebrar a l'església de Santa Maria Ferreries la Jornada d'Infància Missionera.
Aquest any s'ha reflexionat sobre la importància de compartir el que tenim. La reflexió va girar entorn a dos contes posats en escena per Víctor Wagba. Amb les narracions escenificades amb infants i titelles, es va mostrar que els problemes d'un són problemes de tots i que cadascú ha de ser responsable de fer la seva part davant les realitats i les dificultats. Després d'unes paraules del bisbe Gerard, insistint en la necessitat de donar allò que tenim, amb la recollida dels donatius dels infants i la pregària cantada del Pare Nostre, La trobada va acabar al pati fent danses i compartint l'alegria de ser amics de Jesús.
Aquest any 2025 l'Església celebra el Jubileu de l'Esperança, un temps de gràcia per renovar la nostra vida, la nostra fe i la nostra relació amb Déu.
Del 24 al 26 de gener, Antoni Fullana i Sònia Febrer del Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca van participar al Jubileu del Món de la Comunicació, amb els companys de les diferents diòcesis espanyoles i amb els bisbes Sebastià d'Altavull i Salvador Jiménez, membres de la Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials. El dia 25, un grup de periodistes i comunicadors van fer la peregrinació des de l'església de Santa Maria de Montserrat fins a la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere. Han estat unes jornades molt enriquidores, en les quals el Papa Francesc els ha encoratjat a ser valents anunciadors de la veritat i de l'esperança en un món marcat pels conflictes, la divisió i la desinformació.
Estàs escoltant Temps de Creure a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'associació Zaqueo, entitat sense ànim de lucre que treballa per mantenir un menjador social obert cada dia de l'any al centre de Palma, adreçat a persones sense sostre, en situació de marginalitat, sense suport familiar i amb un alt risc d'exclusió social, o amb una situació econòmica molt precària. Per més informació, podeu visitar el web zaqueo.org. IB3, tots donam una mà a l'associació Zaqueo.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumau a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ell deixeixi, i nosaltres en selecció i això, molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
Es fa violer, havia anat a manar per mi, i va haver de fermar a Sasa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
L'Església Eivissa i Formentera.
La diòcesi d'Eivissa va participar un any més a l'Assemblea de Delegats de Mitjans de Comunicació Social celebrada enguany a Roma, amb motiu del Jubileu 2025.
El encuentro ha tenido lugar del 24 al 26 de enero y comenzó en la Sala Estampa del Vaticano, donde el presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Monseñor José Manuel Lorca, reflexionó sobre el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Los delegados también visitaron las instalaciones de la Sala Estampa y se reunieron con la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá. El sábado 25 realizaron una peregrinación jubilar desde la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat hasta la Basílica de San Pedro, donde atravesaron la Puerta Santa. Luego participaron en un encuentro con el Papa Francisco en el Aula Pablo VI junto a periodistas de todo el mundo. Por la tarde asistieron al foro Contar la Iglesia desde Roma. El evento concluyó el domingo 26 con la celebración de la Santa Misa del Domingo de la Palabra de Dios, presidida por el Santo Padre en la Basílica de San Pedro, marcando así el cierre del jubileo para la comunicación en el Año Santo 2025.
Divendres 31 de gener es va commemorar el 28è aniversari de la dedicació de la Santa Església Catedral d'Eivissa.
Fue un 31 de enero de 1817 cuando el entonces obispo de Eivissa, Monseñor Felipe González Abarca, consagró el templo catedralicio. El antiguo templo parroquial de Santa María quedaba así constituido iglesia matriz principal de toda la diócesis, lugar donde el obispo tiene su sede y desde donde preside y guía la porción del pueblo de Dios a él encomendada. Con motivo de este aniversario, el señor obispo, Monseñor Vicent Rivas, presidió la celebración de la Eucaristía acompañado por el Cabildo Catedralicio.
La setmana passada va tenir lloc l'Assemblea Extraordinària de Mans Unides, en la qual es va triar el nou delegat de l'organització de la localitat.
En esta ocasión, María Orbay, voluntaria de Manos Unidas desde hace ya más de 30 años en San Jordi, ha sido designada como la nueva delegada de la ONG en Eivissa, relevando hasta la que entonces ha sido delegada durante 6 años, Margarita Portas. La elección de delegados de Manos Unidas se realiza habitualmente cada 3 años, con la posibilidad de prórroga por un periodo adicional de otros 3. Este proceso garantiza la renovación y continuidad de la labor solidaria de la organización, permitiendo que se mantenga el impulso y la cercanía con los objetivos de la entidad en cada comunidad. Desde Manos Unidas se agradece la dedicación de todos los voluntarios y la comunidad en general por su continuo apoyo y colaboración en los proyectos que buscan mejorar la vida de los más desfavorecidos en todo el mundo.
La entrevista de la setmana a temps de creure.
Esta semana tenemos con nosotros al padre Luis Sarmiento, sacerdote proveniente de la diócesis de Garagoa, en Colombia, que acaba de aterrizar a Eivissa para desarrollar su tarea pastoral aquí. Don Luis, con 26 años de ministerio sacerdotal, se ha desempeñado en el campo educativo y pastoral y es doctor en ciencias de la educación y actualmente está realizando su doctorado en teología. Buenos días, Luis.
Buenos días, Inés, y todos los oyentes.
Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria como sacerdote y cómo ha sido tu experiencia en la diócesis de Garagoa.
Como lo decía, llevo unos 26 años en el ministerio sacerdotal, de formación salesiano, y luego pasé a ser parte de la diócesis de Garagoa como diocesano. Me he desempeñado en el campo pastoral parroquial y también en la educación, en algunos institutos de secundaria y en 3 universidades públicas de Colombia.
¿Qué te motivó a venir a Eivissa y cómo te estás adaptando a esta isla?
He tenido también la fortuna de ser misionero en las tierras de misión que se conocen tradicionalmente, en las selvas, naturales. Y he decidido ahora ser misionero, pero ya pensando en las selvas de cemento. En las selvas naturales todo habla de Dios, pero en las selvas de cemento todo oculta a Dios. No hay ríos para vadear, no hay puertas que tocar. Entonces, debo pasar de ese campo, de una pastoral campesina, a una pastoral un poco más citadina, más académica y más profesional.
¿Cómo es el proceso en el que uno está pues, en su diócesis, en este caso de Garagoa, y acabas aquí en Eivissa? ¿Qué proceso hay?
En primer lugar es darse uno cuenta de su vocación, poder discernir con claridad ¿qué quiere Dios de uno? Esa es la vocación, o sea, que el sueño de Dios coincida con el sueño del ser humano. Y al darme cuenta de eso, he optado por dejar la diócesis y venir a prestar un servicio en Eivissa, donde seguramente las circunstancias son diferentes.
Con un doctorado en ciencias de la educación y actualmente en teología, ¿cómo integra su formación académica en el ministerio pastoral?
Toda formación humana requiere las dos cosas. La formación humana cristiana, por supuesto, requiere de una pedagogía y requiere de una profundidad teológica. Por esa razón, al haber tenido la oportunidad de hacer estudios en los dos campos, pretendo hacer un puente entre lo pedagógico y lo teológico para llegar de esa manera a cada uno de los fieles, a cada una de las personas, poderle preguntar cuál es el sentido de su vida, el porqué o el propósito de su existencia, es decir, cuál es su vocación. Cuando la persona descubre cuál es su vocación, logra la plenitud de su vida y de esa manera pues tenemos una sociedad diferente.
Con este interés en teología, ¿hay algún tema teológico específico que te apasione o que consideres importante explorar?
Considero que la Gaudium Spes nos plantea un tema muy interesante y que ha sido poco explotado en la Iglesia, que es el problema de la vocación humana, que la misma Gaudium Spes lo plantea como el don que Dios da a cada ser humano. Pretendo, a través de la pedagogía y de la teología, poder ayudar a que las personas se construyan humanamente. Y de esta manera, cuando la persona encuentra el propósito de su vida, pues encuentra felicidad en ella y logra su plenitud. La persona se desarrolla no por la cantidad de dinero o de cosas que haga, sino por la plenitud que logre al encontrar eso que Dios quiere en la persona y eso que Él quiere también para sí mismo.
¿Qué puede ser eso concretamente, ¿no? Que Dios quiere para esa persona.
Sí, es la tarea más difícil, pero es la tarea más importante. Que cada ser humano descubra cuál es su razón de ser en este mundo. Vea que Dios no juega con nosotros. Dios nos da un propósito de vida. Dios nos crea para algo. Y ese algo es el que debemos descubrir. Y cuando la persona descubre ese para qué vivir, encuentra su felicidad. Ese es el proceso que han seguido los santos, que han vivido tantas cosas, pero cuando encuentran a Dios en su vida y ese propósito, transforman sus vidas. No porque luego sea más fácil, puede ser más difícil, pero resulta siendo apasionante e interesante.
Padre, ¿tiene algún proyecto o iniciativa pastoral en mente que le gustaría implementar durante su tiempo aquí en la isla?
El tiempo libre que pueda tener, fuera de obedecer ciertamente las órdenes del señor obispo y de los superiores que me sean asignados, será escribir. Quiero escribir, como les decía, en razón a que las selvas de cemento no tienen ríos para vadear ni puertas que tocar. Entonces hay que entrar de alguna manera a los corazones de aquellas personas a quienes les cuesta mucho reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Y eso puede ser a través de las letras, escribiendo. Me gusta escribir y quiero dedicar un poco de tiempo a eso. Y en ese sentido, a la pregunta que tal vez nos quedó por fuera, ¿cuál sería el aporte? Es efectivamente ese. Aprovechar la formación que tengo, la experiencia que tengo, el haber tenido la oportunidad de estar como misionero en varias partes del mundo, para luego recoger esto a través de algún escrito y llegar tal vez a alguna de las personas que necesite una palabra de aliento, una pregunta, un cuestionamiento, tal vez más que respuestas, generar preguntas, generar interrogantes.
Pues muchísimas gracias, padre, por venir hoy aquí con nosotros a contarnos. Ha sido todo un placer.
Inés, muchas gracias y un abrazo también, un saludo muy particular a todos los oyentes. Me pongo a su servicio, a sus órdenes como sacerdote, como persona y también como profesional. Y como colofón, si me permite, es decir que nosotros en primer lugar tenemos que ser seres humanos, que crezcamos en humanidad. Siendo auténticos seres humanos, ya podemos crecer como cristianos y desempeñarnos en la profesión que cada uno está llamado a realizar.
Pues muchas gracias, padre. Ha sido todo un placer.
I abans d'acabar, fem un repàs dels esdeveniments dels propers dies. Començant per Menorca, Sònia, què teniu aquesta setmana?
Avui capvespre tindrà lloc una pregària contemplativa a les 18 hores a l'Església Santa Clara, a Ciutadella. A motiu de la festa de Don Bosco, aquest diumenge 2 de febrer, es farà una missa a les 11 hores al Santuari de Maria Auxiliadora, a Ciutadella, que serà presidida pel bisbe Gerard i comptarà amb la participació de la Unió d'Antics Alumnes Salesians. Aquest diumenge 2 de febrer també es celebrarà el jubileu de la vida consagrada. Es farà una missa a les 12 hores a la Catedral de Menorca que presidirà el bisbe Gerard. En el context de la campanya de Mans Unides contra la fam al món es faran diferents activitats. La setmana que ve comptarem amb la presència a Menorca de Lucas Volado, coordinador del Departament de Cofinançament de Mans Unides. Oferirà dues conferències sobre el tema Cooperación al Desarrollo, el trabajo de Manos Unidas. Seran aquests dies. La primera, dimarts 4 de febrer, a les 9:30 hores, a l'Ateneu de Mo. I la segona, dimecres 5 de febrer, a les 9 hores, al Cercle Artístic de Ciutadella. També en el context d'aquesta campanya, el pròxim divendres 7 de febrer serà el dia del dejuni voluntari i el diumenge 9 de febrer es farà la col·lecta a benefici de Mans Unides. Per acabar, els informam de la festa de Sant Blai, que es celebrarà aquest dilluns 3 de febrer. A Ciutadella, a les 9 hores, es farà una missa amb la benedicció dels penes de Sant Blai i la regalèssia a la capella de les Carmelites. I a Maó, a les 18:30 hores, una missa amb benedicció d'aliments i unció amb oli a la parròquia Sant Francesc.
Y de Menorca, cap a Eivissa, Inés.
Pues esta semana tenemos mañana, domingo 2 de febrero, día de la presentación del Señor, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En Eivissa, la celebración dará comienzo a las 11:30 de la mañana en el Monasterio de San Cristóbal, desde donde iniciará la peregrinación hasta la Santa Iglesia Catedral, templo jubilar en este año santo, y allí se celebrará una misa solemne a las 12 de la mañana, presidida por nuestro obispo de Eivissa, Monseñor Vicent Rivas. Por otro lado, el próximo lunes todo el clero diocesano se va a reunir en la Casa de Espiritualidad Santa Teresa de Escubels para celebrar el retiro mensual. Y el viernes 7 de febrero, día de ayuno voluntario convocado por Manos Unidas con motivo de la campaña contra el hambre de este año, la cual se dará a conocer el próximo domingo.
I fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a trobar dissabte que ve, aquí, a Temps de Creure.
Faithful, and I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you.